més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? El Sabadell és nou equip de Segona Federació.
Vam intentar fins al final, però no ha pogut ser al final i sap molt de greu, molt de greu.
És molt, molt trist, molt decepcionant. Simplement crec que no ens ho mereixem.
Estoy sin palabras, ¿no? Casi sin aire, ¿no? Para definir, ¿no? El dolor que hemos sentido todos.
La sensación es de estar roto, de haberte vaciado y de sentir-lo moltíssim, o sea, un sofriment molt gran.
Els envio una abraçada, m'abraço a ells, perquè ells me l'han d'enviar a mi també, perquè jo ara mateix també em costa parlar.
Pedir perdó a l'afició i a seguir adelante que hay que volver a donde se ve el Sabadell.
Al final el Sabadell sempre torna i aquesta no serà menys.
Doncs els protagonistes del que va ser la gran decepció de Lugo, si allò dels descensos són cicatrius, diu la dita, ja en tenim una més a la pell. Els arlequinats, no sé com porteu la buidor, l'ànim, però com en Duba fa 3 anys, remant a última hora a contracorrent per acabar ofegant-nos a la vora, com aleshores també a només un gol de la permanència, tenint una ocasió al temps afegit. Aquell cop va ser del Rayo per salvar el Sabadell de rebot. Aquesta directament tu, a les botes de Marc Domènech o al cap de Manel, a l'esbojarrat temps afegit. I a diferència d'aquell cop, aquesta vegada sí que es va donar tot el que havia de passar a la resta de camps, però el Sabadell no en va tenir prou per guanyar el seu, per fer la feina i treure definitivament el cap. S'ha consumat el descens. Són dies durs pels arlequinats, però s'ha de pair, com abans millor, per molt dolorós i cruel que sigui, que ho ha estat, i molt, especialment cruel. Però això no para. El Sabadell ha de ser un equip de referència a partir d'ara, Segona Federació. Hi haurà molts canvis, molts, segurament molts més dels desitjats, i la roda ha de començar a girar des de ja, amb l'inesperat i gens desitjat canvi d'escenari que hi ha hagut amb aquest descens de l'Anxo Carro.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un dia, el d'avui, per fer-nos una pregunta, i a partir d'ara, què? Ho farem amb la Beatriz Aguilar, al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Anirem per feina també. Luis de la Fuente ha comunicat avui la prellista de la selecció espanyola per l'Eurocopa masculina de futbol. Dels 29 jugadors, 3 hauran de ser descartats abans de l'inici del campionat. I entre Aleix García del Girona i del Barça, Pedri, Lamine Yamal, Fermín, Cubarsí i Ferran Torres. També els catalans Dani Olmo, David Raya i Cucurella. El Panathinaikos ha guanyat l'Eurolliga de bàsquet masculí després de batre el Madrid a la final 95-80 i Tadej Pogacar ha guanyat el Giro amb mà de ferro. És el triomf amb més diferència respecte al segon de la general en aquest segle. I a banda de guanyar 6 etapes, l'eslové ha acabat a gairebé 10 minuts de Daniel Felipe Martínez. Aquí a l'Hotel Suís.
Es comenta la recepció.
Tindrem tota la ressaca de Lugo, no per posar-hi més sal a la ferida del compte, però sí per escoltar totes les veus dels protagonistes i sobretot pensant ja de cara al futur, què ens espera els propers dies i pensant ja en la pròxima temporada, malauradament, a Segona Federació. A més, de waterpolo, tindrem l'Astralpool a la final de la divisió d'honor masculina i una pinzellada d'esquash i de ciclisme.
L'actualitat de la primera rep.
Ens queda massa lluny, ja, però horaris definits de les anades dels play-off. Dissabte, 2 de 7, Celta Fortuna Màlaga. Els andalusos s'han queixat de l'horari. L'endemà, diumenge, a les 5, Ponferradina Córdoba. A 8:15, Ibiza-Barça Atlètic i a 8:15, Ceuta-Nàstic. Els quadres són Celta Fortuna Màlaga contra el guanyador del Ceuta-Nàstic i l'altre quadre, Ponferradina o Córdoba contra Ibiza o Barça Atlètic. A l'altre grup, per cert, tot i guanyar el Linares amb un gol de Cristian Herrera, qui va acabar baixant va ser el Fuenlabrado, el San Fernando, perdó, tot i aquesta patacada. Pels que mireu més enllà, possibles renúncies, places, extra, etc., els andalusos han acabat amb la mateixa puntuació que el Sabadell, però amb millor averaç general. Per tant, en cas d'haver-hi una plaça més, seria pel San Fernando i no pel Sabadell. Pau Víctor ha acabat la Lliga, l'ex d'Arlequinat, com a Pichichi, amb 18 gols, dos per sobre de Jesús de Miguel del Castellón, i en un altre play-off, el de segona ref a primera, partits d'anada de les finals, Numancia 2, Yeclano 1, Betis Deportivo 1, Pontevedra 0, Marbella 1, UD Logroñés 0, Orihuela 3, Baracaldo 1 i Zamora 1, Sanse 1.
Han parlat en les últimes hores
el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
En unas posiciones queremos estar protegidos ante circunstancias que se pueden dar y no pasa nada. Es decir, si hay superpoblación ahora, en cualquier caso tenemos que ir los 26 que permite la UEFA. Y entonces se tomarán las decisiones que tengamos que tomar. Pero ahora, a día de hoy, tenemos que ir protegidos en la medida que nosotros estimamos más conveniente para que cualquiera de esas circunstancias, pues ojalá Dios quiera que no se den, pero si se dan, pues tendrás cubiertas.
La notícia curiosa.
Més que la notícia, el rostre, la cara d'Alexia Putellas, un poema, quan en la visita a l'Ajuntament lliuren una samarreta a les campiones d'Europa de futbol, el Barça femení, a Jaume Collboni, posen per la foto tots, i l'alcalde de Barcelona, en comptes d'aguantar-la, aquella foto tan típica de manera conjunta entre tots, se la queda directament per ell. Insisteixo, Alexia Putellas, en veure-ho, la cara, un poema.
De quin partit no estarem pendents?
Del Fylkir contra el Kópavogur, a partir d'un quart de 10, hora d'aquí, a Islàndia, una competició que es diu Vesta Dale Carla.
I a les xarxes socials.
L'exblaugrana Marc Crosas feia un tuit fa 17 hores, deia: el millor president de la història del Barça, Joan Laporta, ha passat de tenir Johan Cruyff com a assessor a tenir Enric Masip. Això també explica moltes coses. Ara ha repiulat la seva publicació, però amb una captura de pantalla d'un missatge privat que ha rebut per part de l'exjugador d'handbol, on li diu, entre altres coses, indocumentat, mentider, etc., i acaba amb una última frase que és: segueix així, que aniràs bé.
Avui celebra el seu aniversari
un exarlequinat, un mite del Sabadell com Juanjo Ciércoles i el jugador en el seu moment i ara entrenador de voleibol de la ciutat, Dani Rocamora.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Deu minuts, una mica més, per sobre de la una. Va, som i entrem en matèria en l'última setmana de l'Hotel Suís. Ens esperàvem una altra cara, una altra alegria al ton de veu, uns altres protagonistes i una altra pel·lícula ben diferent d'aquesta de terror que hem tingut. Una vegada més, igual que fa 3 anys a Anduba, el Sabadell es queda amb un pam de nas en l'última jornada i baixa un nou descens, una nova cicatriu. Aquesta vegada, per tercer cop, anirà al quart graó del futbol estatal per segona vegada per demèrit esportiu. Hi va haver un altre que era per un doble descens, un d'ells als despatxos. Com portes el cos, Sergi Parc? Com estàs?
Què tal, Adri? Doncs mig recuperant-me, però costarà uns quants dies per aconseguir-ho del tot.
Home, per aconseguir-ho del tot, mesos, diria jo. En el meu cas, com a mínim, quan comenci a veure... Ho dic sincerament, o sigui, no és el que hauria de dir ara mateix, però jo ara mateix penso en l'escenari de l'any que ve i no hi ha res on agafar-me de dir, ostres, que em motiva això o allò altre. I no em val la història dels derbis, perquè em motiva zero anar a jugar un derbi. O sigui,
no.
ara mateix, eh?
Jo anava més en quan es defineixi, i esperem que sigui aviat el tema de pressupost, del projecte 24-25, etc. Quan la gent es comença a engrescar en mercat de fitxatges, que si ve aquest, que si rumors, que si confecció del grup, calendari... Quan comencen a sortir aquestes coses, tot i que evidentment no sigui tan trampador com podria ser, o que motivi més la primera federació, jo crec que tots ja ens anirem allò posant, no?, el mono de treball de la segona federació, a acceptar la realitat i a mirar cap endavant, cap al futur, a veure si es pot tornar aviat a la categoria de bronze.
Sí, sí, totalment, però a mi, com a mínim, el cos no em demana veure qui puja i qui no per saber quins són els possibles rivals directes, fer números, càbales, de dir, ostres, com són 18 i no 20 en el grup, a veure si... Sí que tinc un desig. A mi, si puc triar, no voldria anar amb valencians i balears. Veurem com acaben tallant això. però una cosa és això i una altra cosa és que en condicions normals pensaries, home, a veure si un cop salvats el Màlaga, per exemple, puja o no puja i anem a la Rosalía de l'any que ve amb la divisió de Primera Federació, que també és un show cada any, etc. No estarem en aquestes i, per tant, haurem de mirar si tirem cap a l'Aragó, cap a València o cap a Balears. En fi, que independentment d'això, incorporo la conversa al Sergi Garcés i de seguida escoltem també a protagonistes, però independentment de tot això, el que és evident és que una cosa és el que el cos et demani, que no tinguis ara un fet motivador al qual aferrar-te per pensar en que això ha de continuar endavant, i una altra cosa és que la roda no pot aturar-se i que el Sabadell ha d'aprendre dels seus errors, i home, el contratemps de Lugo és enorme, enorme, et trastoca absolutament tot, de dalt a baix, parlo de jugadors, de despatxos, de banqueta, de tot, però que si anem tard una altra vegada, repetirem errors que ja hem vist. Com estàs, Sergi?
Bona tarda, com esteu?
Com portes el cos?
Bé, bé, el pas de les hores fa que tot vagi posant-se al seu lloc. El dol ràpid, l'altre no sé quan apareixerà, però el dol ràpid ja va acabar ahir.
Afortunat tu, llavors. Dèiem, faria bé el Sabadell, i suposo que és la prioritat número 1, de decidir el qui, el què i sobretot el quan, però ha de ser ràpid, després hi aprofundim, després posem noms sobre la taula, després analitzem el que va ser Lugo, qui ha d'estar i qui no ha d'estar, però com a primer titular, la pregunta del i ara què ha de ser com a mínim amb celeritat.
Sí, i molt em temo, en positiu dic, que no soni a res negatiu, que serà així. O que, com a mínim, començarem allò que es diu a posar fil a l'agulla aquesta mateixa setmana en qüestió de dies. I és més, i afegeixo, i ja sé que algú pensarà, home, doncs això no hauria de trastocar cap pla, però coneixent com és l'estructura en general, i els que són molt del Sabadell segur que no cal que la descobrim, que si no fos perquè hi ha un partit de la selecció catalana dimecres a l'estadi de la Nova Creu Alta, podria haver-hi fins i tot guanyar un dia més. El que passa que aquí el dimecres serà no hàbil per moltes coses i aquesta serà una d'elles, encara que avui en dia reunions, converses es poden fer de mil maneres sense que hagin de ser presencials, però diguem-ne que el que és el club com a tal queda bloquejat durant 24 hores entre entrenaments, partit, tot el moviment que genera un partit com aquest de la selecció catalana, per més amistós que sigui.
El que diem sempre de quan la gent es posa les mans al cap abans d'hora, que això no treu que pugui estar ja decidit.
Sí.
Una altra cosa és executar-ho i de més.
Correcte.
Que pots estar treballant per molt que estigui aturat el club.
Més, i jo que sempre demanem, i com a mitjà públic o mitjà de comunicació, sense necessitat de ser públic, vamos, diem moltes vegades que el Sabadell, si d'alguna cosa peca sovint, és de no avançar-se als esdeveniments a l'hora de donar la cara, a l'hora de donar explicacions. No m'hi jugaria diners, perquè no vull perdre gaire cosa més que la que tinc, però jo crec que aquesta setmana escoltarem protagonistes de primer ordre, no sé si el president, no sé si el director general, no sé si tots dos, no sé si el director esportiu encara, que el vam escoltar ja el dissabte a peu de camp, però que tindrem els que dirigeixen la nau del Sabadell, segur que tindrem protagonistes aquesta setmana, segurament després del partit de dimecres, per això.
Doncs a partir de dimecres, dijous o divendres, hi haurà segurament compareixences més en fred, les calents, les vau poder seguir íntegrament, in situ, a Ràdio Sabadell, al canal de Twitch, a l'antena, i anem a fer també un petit tastet, insisteixo, en calent, sobre la mateixa gespa de l'Anxo Carro, amb entrenador, director esportiu, president i alguns dels puntals de la plantilla que van parlar després de consumar-se aquest descens. Per comencem per com el Sabadell va acabar caient, que aquesta l'hem comentat al principi, però a vosaltres no us ho heu preguntat encara. És que, òbviament, no perds la categoria per Lugo. Algú dirà, home, si hagués marcat un gol més al Sabadell ja s'hauria salvat. Sí, és obvi, però si busques les raons de fons, el problema no és aquest Lugo Sabadell de la jornada 38, però el desenllaç, independentment dels errors comesos prèviament, és que més cruel no pot tornar a ser.
Tot i tots els errors que s'han comès durant tota la temporada, et podries haver salvat si el guió d'aquests últims minuts hagués anat diferent. Jo t'explico, si vols, a dir la meva experiència personal. Quan el Lugo va marcar el 2-1, jo estava de peu veient el partit, en aquell moment ja vaig seure i ja vaig començar a assumir que el descens a segona federació seria una realitat, ja no et dic ni amb el 3-1. Quan el Sabadell va marcar el 3-2, tampoc t'ho acabes de creure. Dius, s'està maquillant el marcador i ja tires més de cor que de cap, però ja no queda temps. I quan et ve marcar el 3-3, sí que llavors el problema és que tu tornes a creure. Veus un mort que té opcions de ressuscitar, o que fins i tot dius, ja està ressuscitat. I finalment no et dona per això. Potser per això encara va ser més cruel el guió i tot del que ja anava a ser de per si.
Sí, per mi ja, bueno, ho he explicat, ho vaig dir en directe el dissabte, ho he dit aquest matí al cafè de la ràdio, i si al vespre el tribunal preferent, el Pau Vituri, m'ho torna a preguntar, tornaré a fer la mateixa reflexió. Per mi va ser molt dur, el descens evidentment és el més dur de tots, és un descens, al final és el que fa mal, però va ser dur baixar, va ser dur saber que havies baixat per no fer tu la part de la feina, però dins d'aquesta duresa, d'aquesta crueltat, el més dur per mi va ser tornar a creure. I com deia el Sergi, tenia aquells 2 minuts i mig, 3 minuts, on per un moment, no sé per què, perquè això és futbol i perquè tots hem vist alguna pel·lícula americana que acaba sempre bé i que a última hora aquella cistella o aquell gol acaba entrant, em vaig il·lusionar. I clar, quan et tornes a il·lusionar i 3 minuts després et tornen a fotre el mastegot, és com, merda, podria haver plorat ja tot i haver-ho deixat amb 4-1 i haver tingut mitja hora per estar flagelant-me jo sol.
Jo crec que un 5-0 no és tan dolorós, no, com la manera de caure.
Però sobretot, com diu el Sergi, perquè va haver-hi aquesta segona part, aquest reenganxar-te un altre cop, sí, al partit.
Vas baixar dues vegades.
Correcte.
De fet, l'any de segona va passar que vas baixar al Corcón, et vas tornar a il·lusionar i vas tornar a baixar a Miranda. Aquesta temporada, en certa manera, ja va passar. Tarazona perds, comences a assumir que potser descendiràs. Després et reenganxes, però és que a sobre, per mi va ser el reflex, el Lugo Sabadell de tota la temporada. Errors al darrere, gols encaixats, més cor que cap, anar-hi fins al final, i al final acabar ofegant-te quan tenies res, a una abraçada la meta. Fa mitja hora, Toni Padilla, el company periodista en fotos de Lugo, diu, és una mica llarg però crec que val la pena, eh? Un descens et fa fort, és com si el destí volgués posar-te al teu lloc, recordar-te que la vida sumes més derrotes que victòries, una bona hòstia, un bany de realitat. Quan vius un ascens, analitzes el calendari durant tot l'estiu, imagines nous escenaris, el futur és excitant. Quan baixes, et sents com si t'haguessin lligat a una pedra mentre un animal et mossega els intestins. Baixar et converteix en un resistent, ja que només fa servir verbs com reaccionar, tornar o sobreviure. A Lugo, jugadors i aficionats vam quedar-nos 10 minuts cara a cara. Alguns insults, alguns aplaudiments, però recordo sobretot silenci. Llargs silencis, amb els jugadors i l'afició mirant-nos com si no ens atrevíssim a abraçar-nos, com si entenguéssim que tocava carregar la creu sol. Però en aquell dolor hi ha la bellesa, la sort de poder creuar grans distàncies per veure el teu equip acompanyat de gent que estimes. No canviaria per res el que he viscut i la sort de seguir el Sabadell. I malgrat acabar plorant, va ser bonic anar a Lugo. Ara, però, toca un ascens, eh? I retrobar bona gent a camps que estimo, com l'Europa, el Sant Andreu, l'Olot o el Lleida, visca al centre d'esport Sabadell. El Toni Padilla, el company del diari Ara. Va, que hem promès veus i no m'he escoltat més que les vostres. Sergi Parc, amb qui comencem?
Doncs mira, agafant-nos el fil del que comentàvem d'aquests últims minuts en què el Sabadell podria haver remuntat el partit, primer escoltem el tècnic Òscar Cano, que en roda de premsa, evidentment, es lamentava de moltes coses, del descens en si, però també recordava aquestes dues últimes accions, sobretot la de Dome i després la de Manel, en què van estar a punt de capgirar el marcador, i així, insisteixo, lamentava Cano en roda de premsa.
Como yo siempre he dicho, la gente se deja la piel, el orgullo que ha tenido la gente. Otro equipo hubiese bajado los brazos y nosotros lo hemos intentado hasta el final. Fíjate que nos hemos puesto 3-3 y que la ha tenido Manel de cabeza y sobre todo una muy clara de Dome, creo que ha sido, ¿no? Porque ya había tanta gente que uno no... Bueno, no podemos... La verdad es que cuesta mucho expresarse, ¿no?, cuando ocurren este tipo de cuestiones, ¿no? Lo dijimos que era el último partido, el último minuto, y así ha sido y así ha podido ser también a favor, ¿no?, con esa ocasión sobre todo de Dome, ¿no?, que ha definido, o sea, se le ha parado el portero, ¿no?
Alguns ens hem fustigat veient aquestes últimes accions, especialment la de Dome, amb aquesta vaselina que no li acaba d'entrar. Què penses? De vaselina, una mica més alta...
Al costat, al costat.
No sé, com sigui.
Mira, a mi em va passar, la teva experiència l'has explicat abans. La meva és que vaig baixar 5 minuts abans per fer les cares que havien de ser d'alegria, però que, evidentment, eren un funeral amb el 3-1. Vaig arribar a peu de camp amb el 3-1, 3-2, 3-3, jo no anava mirant el camp perquè estava amb Branço, amb Miguel Ángel Rodríguez, amb l'afició, i anava mirant tota la zona d'esquenes al camp, i amb el 3-3 sí que de reull vaig començar a mirar i dic, espera't que hauràs d'entrar corrent darrere els jugadors a seguir la imatge de com festegen el 3-4. Malauradament no va ser així, i llavors a la nit vaig fustigar-me una miqueta també mentre alguns dormien, mirant-me els últims 10 minutets de partit, sí.
I en aquest postpartit, Adrià, a peu de gespa, precisament parlaves, doncs això, amb uns quants jugadors, i un d'ells era Dome, que es mostrava batut, ja no només per haver fallat aquesta ocasió, sinó doncs, pel mateix desenllaç en si, d'haver baixat a segona federació.
Ha sigut una temporada complicada i bueno, hem intentat, ens hem reenganxat al final, però no ha pogut ser.
No ha pogut ser i, per tant, descens consumat, i ha estat una temporada de molts patiments, ho deies, Adri. Si comencéssim ara a repassar tot el que ha passat des de l'estiu passat fins ara, no acabaríem mai i ens quedaria un Hotel Suís que empalmaríem amb el Tribuna Preferent directament.
No sé si ho va dir en antena o fora, però segur que em perdonarà si va ser fora del directe. El proper protagonista va dir, és que han estat 7 mesos, però sembla que hagin estat 20 anys directament.
Sí, tal qual. Ara no recordo si estava el fragment aquest extret concretament de Carlos Rosende, que és qui escoltarem ara, però parlant precisament d'aquest patiment brutal, deia, després en aquesta roda de premsa o canotazo, no sé com ho heu fet, Sergi, després del partit, i que parlés Òscar Cano, però fent una mica valoració general, en aquest cas el director, o encara director esportiu, ara en parlarem de si continua o no Rosende al capdavant de la direcció esportiva del centre d'esports, parlant això del patiment i de com de greu li sap, precisament perquè l'acollida havia estat fantàstica aquí al Sabadell.
La sensación es de estar roto, de haberte vaciado y de sentirlo muchísimo, o sea, de un sufrimiento muy grande. Al final, yo te hablo a nivel personal, la acogida que nosotros hemos tenido aquí desde noviembre ha sido fantástica, nos hemos dejado la vida, la salud por sacarlo adelante, obviamente sabíamos a dónde llegábamos y la gente te decía, ¿a dónde vas? ¿No? En aquel momento, a mediados del mes de noviembre, pero los momentos delicados y las situaciones también requieren decisiones valientes, ¿no? Y nos subimos a ese tren.
Bé, doncs, desolació absoluta, patiment dels grans, deia Rosende, també, a més, en un partit, Adri, per cert, que el Sabadell en cap moment va sortir del descens, eh? I això que hi ha altres equips, altres rivals directes, que de seguida es van posar per darrere en el marcador, però és que el Sabadell en cap moment es va posar, doncs, per davant a l'Anxo Carro, i, per tant, no vam veure el Sabadell allò fora de les lletres vermelles en cap moment. Ara moltes incògnites sobre renovacions, sobre qui continua, sobre qui no, tant a la plantilla com a la banqueta, direcció esportiva, etc. Després del partit a Cano li preguntàveu en aquesta roda de premsa què passaria amb el seu futur aquí, si seguirà vinculat al centre d'esports o no, i en aquell moment, encara en calent, després d'aquest empat a Lugo, noquejat, per dir-ho així, deia literalment Cano, i que no estava per pensar ara en futurs.
Ahora mismo soy incapaz de decir nada al respecto, ¿no? Me invade tanto el dolor, es que me está costando hasta respirar, ¿no? Es decir, no estoy como noqueado ahora mismo y no soy capaz de pensar en otra cosa porque, repito, estamos demasiado atenazados, ¿no? Y llenos de dolor, ¿no? You got me.
Quatre minuts mal comptats i seran 2:45. La pregunta del milió. I ara què? Carlos Rosende continua? No continua? Òscar Cano continua? No continua? Li trasllado al Sergi Garcés. Si voleu, m'hi sumo jo també. El meu parer és que no és impossible, però que té molt mala pinta, bàsicament perquè canvia tot l'escenari per complet. I diria, Sergi, que aquesta setmana, com dius, ha d'haver-hi trobades que acabaran de treure aquest neguit, aquest dubte, aquesta incertesa, però si ens hem de jugar calés ara mateixa, si seran o no l'entrenador i el director esportiu respectivament, no sé si em compres la teoria que sembla pràcticament inviable.
Sí, molt, molt complicada aquesta via, o ho sembla, si més no, eh? I ja sabem que en el futbol el que pel matí és una cosa, a la tarda pot haver girat completament i pot haver-hi capacitat de convicció fins i tot a l'hora de vendre bé, en el bon sentit de la paraula, projecte i tot el que vulgueu, però estic amb tu, si jo m'hagués de jugar diners també apostaria perquè Carlos Rosende no continuarà al capdavant de la parcel·la esportiva del centre d'esport Sabadell, i de retruc o no, perquè no té per què anar vinculat 100%, però en aquest cas sembla que sí que serà així. M'atreviria a dir que el tàndem Òscar Cano i Elias Martí van dirigir l'últim partit a la banqueta del Sabadell, com a mínim en aquest projecte immediat. Ja veurem si en un futur, a mig o llarg termini, algun dia el futbol ens torna a unir, no? Però jo m'atreviria a dir que cap dels tres, que són els que van venir a més d'alguna manera junts el mes de novembre, continuaran formant part del centre d'esport Sabadell.
Una llàstima, perquè al final crec que el desig compartit de tothom era intentar donar-li una mica de continuïtat a això, evidentment amb una permanència a la Primera Federació, perquè els números al final no descobrirem res, però han estat números de Copa del Rei i potser il·lusionar-te amb alguna cosa més. Recordem, 35 punts en 25 jornades, 1,4 de mitjana per partit des de la seva arribada. Si agafem aquell punt a la jornada 14, que és la primera que dirigeixen, estaríem parlant d'un Sabadell 8è a només 4 punts del play-off, si traiem les primeres jornades, i si projectem els seus punts a una lliga sencera, estaríem parlant de més de 53 punts, és a dir, flirtejar amb la Copa i a veure si t'animes una mica més.
Sí,
I això amb els problemes i contratemps que hi ha hagut.
No, i a més el que t'ha penalitzat molt, no suposo que esteu d'acord, és que tot això ho has aconseguit quan les últimes 3-4 sortides a sobre han estat autèntics desastres, perquè a poc que haguessis, ja sé que ara és una obvietat, a poc que haguessis millorat un resultat només, ara mateix no estaríem parlant ni amb aquest to ni d'aquest desenllaç, no? Però són números més que correctes, que ja els haguéssim signat per una temporada sencera, i tot això, insisteixo, amb tot lo malament que ho has arribat a fer, per moltes circumstàncies, hi ha molts detalls que intervenen i molts elements que intervenen, però al final, amb tot lo malament que ho has arribat a fer en aquestes darreres 3-4 sortides que ha tingut l'equip darrerament.
I jugant-te-la, que ho hem passat per alt pràcticament, però amb Salvador fora, amb Baena fora, amb Sander fora, amb Moyano fora, amb Amelivia, amb Herrero, amb els lesionats del tram inicial de temporada de gravetat, amb un munt de baixes que hem normalitzat gairebé, fregar la desena de baixes cada setmana, dia sí, dia també. Encara són per aquí, encara corren per la ciutat, tant el director esportiu com el cos tècnic Arlequinat. Hem escoltat ja Cano dir que després del descens estava pràcticament noquejat, que no estava ni per pensar si havia de continuar o no. També uns minuts més tard va parlar del tema Carlos Rosende.
Sí, i una mica en la mateixa línia. Són les últimes declaracions públiques de tots dos. Hem escoltat a Cano, doncs això, fent referència al seu futur o no aquí al centre d'esports, i Rosende, com diem, una mica en aquesta línia, tampoc s'atrevia a mullar-se en aquell moment per dir la seva sobre el futur seu aquí al Sabadell.
Es duro hablar de futuro ahora porque acabamos de recibir un palo enorme, porque yo lo digo como lo siento. Yo estaba convencido que lo íbamos a sacar adelante, ya no entrando a valorar el último partido o haber llegado hasta aquí, pero sí veía un caldo de cultivo dentro que te invitaba a pensar que sí, porque muchas veces a donde no llega la cabeza llega el corazón.
Doncs aquesta és la reflexió de Rosende, que s'ho creia fins al final, malgrat que el Sabadell no depengués de si mateix. Al final, objectiu no aconseguit, i ara, com dèiem, el futur en l'aire, tant el seu com el de Cano, com el de pràcticament tot l'equip. Sigui com sigui, continuï o no continuï Rosende, continuï o no continuï Cano, etc. El que sí demana l'actual director esportiu del centre d'esports és que el club es mogui des de ja, perquè diu, el dol fa molt mal, però, i atenció amb aquesta frase, s'ha de conviure amb ell també i posar-se ja en marxa.
Los tiempos son muy importantes. O sea, hay equipos que están firmando jugadores y el club tiene que ser consciente de que tiene que activarse lo antes posible, ¿no? Que el luto en el fútbol hay que pasarlo y es muy doloroso, pero también tienes que convivir con él, es deporte. Y a partir del luto tienes que seguir trabajando y haciendo cosas y dándole sentido a la siguiente temporada, configurando una plantilla nueva, dándole la estabilidad que hablábamos a nivel económico al club en una categoría distinta, a seguir dando pasos hacia adelante, y eso requerirá días, no puede requerir semanas.
Doncs qüestió de dies, deia el mateix dissabte a l'Anxo Carro, Carlos Rosende. Per cert, faig aquí un parèntesi, però per si ens serveix una minqueta de guia, i a més m'ho faré venir bé per parlar d'un altre tema. El Linares Deportivo, que va baixar una setmana abans, està en el mateix punt del Sabadell, però baixant a la jornada 37 i no pas a la 38, ha anunciat ja el seu nou director general. És Carlos Ita, res a veure amb Miguel de Ita. O sigui, és curiós, és com si el Sabadell ara, si es confirma la deu de Rosende, fitxa un altre Rosende que no tingui res a veure amb el gallec. Però vaja, és cordobès, arriba per liderar una miqueta la nau de l'equip andalús després de descendir també a segona federació, i ho lligo amb el tema de Miguel de Ita, amb l'ex d'Arlequinat, que després de dues temporades allà ja estava parlat des de feia setmanes que deixava Linarejos. Un perfil des de Linares va especular sobre la possibilitat que pogués tornar aquí al Sabadell. Si no em dius el contrari, Sergi, ara com ara estem parlant d'una especulació feta des de la distància i simplement lligant una cosa amb l'altra sense tenir més història, que és aquí aquest surt, allà que era la seva plaça i d'on va sortir molt bé les coses com són, tot i no poder continuar amb el projecte que ell tenia, doncs acaben de baixar la categoria, ves que no el truquin ara i que torni a fer el camí cap a la inversa. Però a hores d'ara no ens consta que hi hagi hagut cap contacte com a tal.
No, i com dius, si no fos per aquest lligam de la història recent, et diria que el nom de Miguel de Ita no hagués sortit a les travesses del Centre d'Esport Sabadell, o com a mínim en els plans. Evidentment, quan algú ha deixat un bon pas, anem a dir-ho així, com el que va deixar el Navarrès en la seva curta etapa al Sabadell, i es troba ara sense equip, que sapiguem, després de desvincular-se del Linares Deportivo, doncs és obvi que el nom pot aparèixer a diferents travesses, però no, que sapiguem, amb informació que vagi més enllà de la simple especulació o la simple rumorologia, no hi ha res en ferm ni molt menys al voltant de la figura d'un possible retorn a Miguel Deita al Centre d'Esports.
Entrem en el capítol de futur o què?
Poli, va, vinga.
Vinga, comencem, perquè, clar, tot això, si de cas, escoltem primer la veu del principal actor en tot aquest en renou, que és el president Pau Morilla Giné, que és qui ha de liderar ara les directrius de cap a on ha d'anar el Sabadell del futur en aquesta segona federació. Conversàvem amb ell, insisteixo, encara en calent, sobre la gespa de l'Anxo Carro, i per tant, Sergi Parc, l'escoltem i ho valorem després.
Vinga, des del minut 1, després que sonés el xiulet final, pràcticament hi havia molta gent que demanava que es planifiqués en temps ja el curs 24-25, afrontant-lo a segona federació, acceptant-lo, i que, com diem, els terminis fossin més curts que no pas en altres anys. Això és una demanda de la gent, de l'entorn en general, i el que deia Morilla Giné després del partit és que aquesta és la seva voluntat, però també recordava que al final la continuïtat de molta gent, com parlàvem ara, també depenia del que passés aquesta temporada.
A nivell de planificar, no per nosaltres, perquè si una cosa a mi m'agradaria fer és intentar arribar una mica més abans a nivell de planificació, però sí que és veritat que a nivell de decisions d'altres persones que ens havien de dir coses, fins al final de temporada no la dirien. En el qual, doncs sí, planificar, respirar i tornar a la empenta.
I Morilla Giné hi aprofundia en aquest sentit, revelant que des de ja fa temps hi havia diverses ofertes de renovació sobre la taula, però que amb aquest descens consumat a segona federació el panorama canvia i molt.
Hi ha un grup que han tingut i que continuen tenint ofertes de renovació, i precisament perquè, bueno, una de les lliçons que jo crec que hem après, i no estic dient res que no estigui en ment de tots plegats, és el fet que potser, si mirem enrere, temporades anteriors ens ha faltat, on hem sigut capaços, on hem pogut, per recursos, planificar o intentar com a mínim controlar les coses que podíem controlar. Hi ha una sèrie de renovacions que han estat sobre la taula, continuen estant-hi, però evidentment la gent ha de mirar per la seva carrera i no hem rebut resposta encara.
Doncs agafo això com a referència, Sergi, perquè ara estava pensant que aquest mateix argument d'aprendre dels errors i de planificar amb temps i que no tornin a passar, com a mínim que els controlables teus es converteixin després en incontrolables, es pot aplicar des del terreny de joc amb casos com els Altimira, Sander, aquesta mateixa temporada, vés a saber si està als, etc., perquè també fa pinta que la plantilla estarà renovada de dalt a baix, del primer a l'últim, ja veurem després què, però no fa pinta que un gruix molt important d'aquest equip continuï després a segona federació. Fins a nivell de despatxos, per exemple, ara que esmentàvem el tema de Miguel de Ita, també va passar a nivell de timings aquell estiu, que tot es va desquadrar, o sigui que al final aquest punt de celeritat i dependre de l'error ja un gran pro que ho condiciona tot, que és aquest descens, entre altres coses perquè, com el mateix Carlos Rosende va explicar allà a Lugo, hi havia contractes que estaven vinculats a la renovació, a la continuïtat de la categoria, a la permanència, que no es va donar. Per tant, hi han figures claus en el projecte que no tenen contracte amb el descens, però sigui cap a un camí o cap a l'altre, està clar des del sí del club que s'ha d'avançar ja.
Sí, ja ho dèiem abans, és que al final això no s'atura, i el futbol, t'agradi més o t'agradi menys, té els seus timings, i si alguna cosa ha pecat el Sabadell, aquesta temporada també, però ja vaig més enllà, l'anterior, i l'anterior de l'anterior, i l'anterior de l'anterior de l'anterior, com a mínim els últims 3, 4, 5 anys, és que per una raó, perquè venies de segona i la temporada és més llarga, perquè volies jugar un playoff i al final no t'havies classificat pel playoff i no sé què.
Per la Covid, l'any que sí que puges.
Correcte, és a dir, per tot el que ha passat en els últims, com deia, 4, 5 anys, és que el Sabadell sempre ha anat tard a l'hora de començar a executar. No sé si a planificar, com deies tu abans, a lo millor ja s'està pensant des de fa setmanes, i a lo millor s'està treballant des de fa setmanes, i tant de bo. Però com a mínim, després, a l'hora de plasmar-ho, a l'hora d'executar-ho, el Sabadell ha anat tard. I aquest exemple el trobem, ja et dic, a curt termini, aquesta mateixa temporada. No oblidem que era mes de juliol, el que va acabar sent l'entrenador estava encara de vacances, diria que llavors era pels Estats Units, però no m'agradaria tampoc equivocar-me al 100%, i aquí encara no havíem rematat la feina perquè no estàvem 100% convençuts, perquè hi havia dubtes al voltant de la seva figura com així era, pel que fos, però era avançat el mes de juny, gairebé diria que juliol, l'equip havia de començar pretemporada i encara estàvem donant-li voltes a l'entrenador, que no havíem de donar-li voltes a algun dels fitxatges. Alguns van arribar més ràpid, altres més lents, però ja et dic, no em vull fixar només en aquest any, que això ja hem vist el resultat, el desenllaç quin ha estat, però fins i tot anys que han acabat millor que aquest, l'error inicial l'havíem comès ja.
Sí, canvis de pressupost durant la confecció de la plantilla, si anem més enrere, un equip que havia de ser poderós econòmicament, com ho va acabar sent després de baixar de segona A, però que va anar molt tard també a l'hora d'entrar en aquell mercat, etc, etc, etc. Dues més, Parc, del president de Morilla Giné.
Sí, parlant del projecte en general, se li preguntava al president del Centre d'Esports com afectava aquest descens a Segona Federació el projecte, sobretot amb la figura d'Adam Rothstein, etc, etc. Doncs bé, Moria Giné, fent referència a aquesta qüestió.
A mi m'agradaria pensar que no l'afecta. És un projecte que ha de ser un projecte. No ha de ser una temporada temporada. Em veu sentir a mi arribar al 2019 dient 3 anys d'estabilitat, perquè necessites estabilitat, necessites fer contractes de més d'un any, necessites senyalitzar els jugadors que ho han de fer bé, no només perquè són professionals, sinó també perquè els hi va la vida i perquè és un club on que la següent temporada hi continuaran.
De fet, aquestes paraules van en consonància una mica amb el que deia el mateix Rothstein en la seva visita a la Cambra de Comerç i quan va compareixer públicament per primer cop des que està vinculat amb el Centre d'Esports, dient això, que és un projecte que mira més a mig i llarg termini, que es busca aquesta estabilitat i que un descens no l'hauria de trastocar. I d'aquí que escoltàvem aquestes paraules d'un Morilla Giné que en aquest sentit també, i ampliava aquesta qüestió, deia que fa mesos que treballen per assegurar que el projecte estigui assegurat i valgui la redundància.
Portem molts mesos remant molt a nivell d'assegurar que aquest projecte, i això fa uns mesos era absolutament impossible de pensar, però jo crec que ho hem aconseguit, aquest projecte és inalterable a nivell dels resultats a curt plaç. Aquest és el meu objectiu. A priori, jo crec que és un projecte que continuarà i que ha de ser de llarg plaç.
Doncs un termini a llarg plaç, deia ara Morilla Giné, un projecte que ha de continuar i que veurem amb qui liderant, i suposo, Sergi, que amb el canvi de categoria, etc, també ha de suposar una reestructuració interna, no només de qui està al capdavant de l'equip.
Canvis. Al final tot es resumeix en que has de fer canvis. Digue-li reestructurar, digue-li començar, digue-li fer, deia jo avui, foc nou, sense necessitat de cremar-ho tot, però sí foc nou, que va fins i tot més enllà de la parcel·la estrictament esportiva. És que el baixar de categoria ja porta també aquestes conseqüències. De fet, quan puges al futbol professional has de reestructurar el club i adaptar-lo a la nova realitat. Quan baixes a la primera federació, això és una altra realitat i, evidentment, no vull jugar a ser adiví, però entenc jo que l'estructura que pot necessitar el Sabadell, sense perdre la situació, però en una categoria com la segona federació, menys exigent aquests nivells, i no parlo, torno a dir, dels esportius, és que has de prendre mesures, i algunes segurament no seran senzilles i no seran fàcils i no seran agradables, però si anem més enllà de l'opurament futbolístic, el club també necessita prendre una nova línia i una nova visió del que ha de ser.
Sergi Part, des de quan estàs a Ràdio Sabadell, tu? Des de quin any?
2019.
De descens a descens.
No, no em referia a això. També.
Has oblidat l'ascens a segona,
sí,
ja?
Sí, el de Marbella no...
De Marbella l'hem oblidat, eh?
Sí, com et vam enganyar, quan vas entrar aquí vas pensar, mira, això, cavall guanyador, i des d'aleshores...
Tres descensos, ja porto jo aquí.
Ho deia perquè al final et pares a pensar, no hi ha un estiu tranquil, eh? O sigui, aquí la paraula incertesa va lligada sempre al Sabadell, quan la temperatura puja al termòmetre.
Sí, des d'aquesta temporada 18-19 ha estat Olot, l'ascens a Marbella, el descens d'Anduba, el no play-off...
No, però fins i tot en canvis de responsables, de qui és l'entrenador, de qui és el director esportiu, el secretari tècnic, és que no té res a veure, eh? Cada estiu és vés a saber què.
Sí, 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 sí. I aquí al final el que deia el Sergi, el tema de les planificacions que vagin aviat serà clau també, no? Realment des de l'esclat de la pandèmia és quan la cosa ha anat més tard. Aquell any va ser, aquell estiu va ser per causes forçades, però des d'aleshores, la temporada passada, l'estiu passat, de fet, va ser el cas més recent, però si ens remuntem a Madrid, el del malaurat Gerard Escoda i Gabri Garcia, aquella temporada sí que realment encara ja es va anar molt més tard, va ser molt exagerat, era mitjans de juliol, quan es va confirmar l'arribada de Gabri, la pretemporada que no va poder començar ni tan sols amb normalitat perquè faltaven efectius.
Una setmana més tard, de fet, va haver de començar de la data inicial que s'havia donat.
Per tant, suposo que sigui com sigui, no anirem tan tard en els timings, però que anar d'hora serà clau per veure un projecte ambiciós i guanyador en aquesta segona federació.
Doncs hem d'estar atents en els propers dies, reunions, i deia el Sergi que tot estirà dijous, divendres, fins i tot escoltar alguna que altra veu autoritzada per saber cap a on va el futur del Sabadell, com dèiem abans. El més normal és que no continuï Òscar Cano, el més lògic és que tampoc ho faci Carlos Rosende, i per tant, Sergi, m'imagino que haurem d'esperar encara per conèixer també, o especular fins i tot amb noms, no? Ja s'està dient algun nom, no sé, que pot agradar en cas que Òscar Cano digui que no, doncs un perfil estil Ignasi Sanabra, que ve de fer una molt bona temporada a l'Europa, que a més coneix la casa, coneix la categoria, té la titulació ja, o sigui que reuniria tots els requisits, però clar, primer anem a posar la primera pedra, saber qui no estarà o confirmar-ho en tot cas, després començar a veure qui és l'encarregat de decidir, i a partir d'aquí, home, és que els noms, Sergi, cadascú tindrà el seu, però més o menys estem parlant de noms, no sé, si et pares a pensar, Molís, el Sant Andreu, doncs ho ha fet també de nassos i també ha estat aquí, o sigui que al final estem parlant de noms que podíem estar especulant per especular, però primer s'ha de resoldre un altre tema.
Sí, sí, sí. Ara, de moment, el primer de tot plegat és veure... acabar de pair-ho tot, sense perdre temps. Estic convençut que les pròximes hores, dies, s'acabarà d'aclarir fins i tot les possibles sortides, com diem, i estem més o menys tots en la mateixa línia d'entendre que és difícil, com dius, que Carlos Rosende, Òscar Cano, Elias Martí continuïn al club. I un cop això, si malauradament s'acaba confirmant, doncs l'únic que t'obliga és a posar fil a l'agulla ràpid i prendre decisions, mirar de no equivocar-te, perquè al final això també va de no equivocar-se, d'encertar, de donar, i tornar a planificar i començar a construir el 24-25, perquè no ens adonarem, ara estem encara molt tocats, però d'aquí 4 dies començarem ja a pensar que ja és gairebé juliol, que ja comença la pretemporada, i que si el primer partit és aquí o és allà, i a veure com és aquest nou centre d'esport Sabadell.
Saps aquí, al Parc Noiera, saps a qui em recorda aquest Sabadell del 2024? El de l'època Miguel Álvarez, que no va ser un descens, però sí que tu tenies molt detectat quin era el problema, que estaves en bones mans amb el Miguel com a entrenador i que canvien 3-4 coses, ara s'haurien d'haver canviat més, però hi confiaves molt en la gent que hi havia i que estaves esperançat en que l'any següent, si començava de zero el projecte, si donaves continuïtat, allò aniria per bon camí. Tinc aquesta espina, de dir, ostres, Carlos Rosende, Òscar Cano, si arriben a salvar aquest match ball i poden tenir un estiu per davant, vés a saber què hauria passat, eh?
No ho sabrem, no ho sabrem. I és evident que ens quedarem sempre amb el dubte de què hagués pogut passar si aquell Sabadell del 23-24 en lloc de quedar 3-3 hagués quedat 3-4 i hagués salvat la categoria. Però amb això haurem de conviure, no queda un altre, eh?
I ja no vaig més enllà amb l'època del descens a tercera, que clar, no té res a veure aquesta segona federació d'ara mateix fratricida amb aquella tercera, però vaja, vas tirar de coneguts del futbol català, d'un Ramon Moya que va venir amb ell tota la tropa que portava d'Hospitalet, aleshores a segona B, i que amb allò va fer un caldo de cultiu que va portar-nos a Irún.
Pensa que va suposar això, allò, eh? Aquell descens va acabar suposant fins i tot un canvi de presidència i un canvi estructural 100% en el club, que no estic parlant que ara hagi de venir per aquí, perquè ara al final això sí que és 100% una empresa amb uns propietaris clars i amb una altra realitat molt diferent, però vas haver de canviar de 0 a 100, eh? O sigui, va girar el mitjó completament aquell centre d'esport Sabadell.
També et dic que la inèrcia que va agafar aquell equip te la signaria ara mateix, eh? Perquè va tocar fons a tercera divisió i llavors va ser un any d'infern. Va pujar a segona B, després d'una permanència va ser un playoff amb robatori inclòs a Irún i dues temporades després l'ascens a Ipurua. O sigui que ja és anar-me'n molt més enllà, però tant de bo que aquest camí sí que pugui servir per tocar fons i rebotar cap a dalt una altra vegada. Avui a les 7 del vespre, tribuna preferent. Avui
allà
ha estat un tastet, això allà, que hem fet.
Un tastet només, això. Allà explicarem tot el que ens hem callat ara.
Doncs a partir de les 7, el Twitch amb el Pau Vituri ja estaré atent a veure si me n'assabento de més coses. Sergi Parc, gràcies.
Adéu.
Gràcies, Sergi Garcés.
Fins ara.
Publicitat adéu. I més teca, va.
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can 10.
Noves pantalles amb informació en temps real.
Propera parada, les bandes.
Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell. Festival Observa. Del 23 de maig al 16 de juny, Sergio Dalma, Julieta, Albert Pla, Charlie P, 31 Fam i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un village renovat, food trucks i actuacions en un lloc immillorable. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a www.festivalobserva.com. D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Deu minuts ens queden encara d'Hotel Suís. L'única alegria del cap de setmana en matèria esportiva ha estat la classificació de l'Hostalpool Natació Sabadell per jugar per segon any consecutiu la final de la divisió d'honor masculina de waterpolo. Els de Quim Colet van superar ahir el CNB per 12-10 en el tercer i definitiu partit de la semifinal. Tot i la baixa del sancionat Costa Berca i les moltes alternatives en el marcador, l'Hostalpool va acabar platòric amb 3 gols sense resposta visitant i amb la bombonera de les grans ocasions a Can Llong. Un ambient que destacava el mateix Quim Colet.
Sembla que no, però volies o no, ajuda els jugadors en aquests moments de flaquesa, jugadors que estan a fora en 3 expulsions, etcètera, etcètera, que tothom s'ha de multiplicar. Així, els 13 jugadors, 14, avui teníem un hàndicap també molt important tenint el Costa fora, sancionat. Per nosaltres és un jugador essencial que a sobre acumula, normalment juga 32 minuts per partit, o sigui tot el partit, amb la qual això era un hàndicap important, però amb la gent i després els acerts de l'equip, doncs hem pogut lograr la victòria.
I un dels homes que va assumir galons en atac amb l'absència de Berca va ser el boia Òscar Asensio, màxim golejador amb 3 dianes i amb qui parlava el Pau Vituri després del partit.
Doncs al costat de l'Òscar Asensio. Òscar, què tal? Felicitats per aquest passi a la final.
Moltes gràcies. Bueno, crec que era molt important per nosaltres, era un objectiu, i ara doncs, estem a la final i la volem disputar i la volem guanyar contra el Barceloneta.
Quina, ja no només quin partit, quina sèrie tan dura contra el CNB. La veritat és que us ha posat les coses molt, molt, molt complicades.
Bueno, la veritat és que aquests tres partits han sigut duríssims. Ens hem deixat la pell, ens han destruït físicament. Han fet tres partits molt bons, però aquest últim partit a casa doncs, no el podíem perdre, sobre amb aquesta afició, que no pararé de dir, ens ha portat amb volandes a la victòria.
Al final, això, heu arribat al final amb un marcador molt ajustat, 9-10, i allà aquests tres gols al final, que una mica el que deies tu ara, no? Sembla que també l'afició us ha empès al final. S'ha viscut aquí la bombonera de Can Llong de les grans ocasions.
Totalment, quan la grada està plena, quan venen a animar les noies, que no em volien buidar les tres noies que s'expedeixen avui, la Daura Ester, doncs amb aquesta afició, amb tothom, doncs és molt fàcil arribar a aquests partits, i els últims gols són d'ells més que de nosaltres, i res més, agraït.
I ara, Òscar, no hi ha temps per recuperar pràcticament. En dos dies comença aquesta final contra l'Atlètic Barceloneta. Amb la càrrega de partits que porteu en els últims mesos, últimes setmanes, com afronteu aquesta final?
Dona igual la càrrega. Al final és una final. Intentarem recuperar-nos el més aviat possible per aconseguir disputar-los tots els partits i guanyar-los.
A més, tu ja ho saps de primera mà, que sempre és complicat, anem a dir-ho així, sempre és complicat afrontar una final contra l'Atlètic Barceloneta, perquè passi el que passi sempre tindran aquesta etiqueta de favorits.
Bueno, què tinc que dir? L'Atlètic Barceloneta porta no sé quantes lligues guanyades, al final nosaltres només hem de competir-los de tu a tu, que és el que hem fet alguns partits aquesta temporada, i si els competim a tu pot caure per la nostra banda, i això espero que sigui.
L'última, Òscar, no sé si també, per agafar-nos algun argument positiu, buscar aquest moment, anem a dir-ho així, aquest petit dubte que hagi tingut el Barceloneta per no haver classificat entre els quatre millors de la Champions, perquè hi ha jugadors que, uns quants, que acabaran el seu cicle aquest estiu allà a la piscina de Sant Sebastià. Per qui se li pot fer una mica de mal, aprofitar aquesta incertesa o què?
Bueno, crec que ells ja estan treballant amb aquestes coses, crec que... Sí, pot ser un cop dur no haver classificat per la Final Four, però bueno, jo crec que porten ja dos o tres setmanes ja amb això oblidat, i segur que l'entrenador els ha ficat les coses clares que han de venir amb qui sigui a per totes.
Doncs Òscar Asensio, felicitats per aquest MVP, per cert, que portes a la mà amb aquests tres gols, però sobretot per aquest bitllet per la final de la Divisió d'Honor. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tu.
Demà mateix, a 8:45 del vespre, arrencarà la piscina del totpoderós Atlètic Barceloneta aquesta final de la Lliga, el millor de tres partits. El segon serà dijous, a 8:15, a la Finet Work Aquàtics, a Can Llong, i en cas de ser necessari un tercer, la final es resoldria dissabte a 1:00, novament a Barcelona. I ho escoltàvem ara. A tot això, un dels moments més emotius d'ahir va ser l'homenatge a la prèvia a les tres waterpolistes del femení que causen baixa i que divendres van posar-se per última vegada al casquet del club. La derrota per 9-11 contra el Mataró en el segon partit de la semifinal va tancar part d'un cicle. Marxen les dues neerlandeses Marche Keuning i Sabrina van der Sloot. Aquí escoltem.
4 anys muy, muy guay, con muchas copas y... Yo creo que para mí este equipo siempre ha sido el mejor equipo de Europa y tengo mucho... I'm very proud que yo he sido parte de este equipo. Entonces estoy feliz y proud.
I'm very proud, orgullosa, deia Van der Sloot, que se'n torna a Gouda amb 11 títols a l'equipatge per a jugar un últim any. I la més ovacionada, sense cap mena de dubte, va ser la portera Laura Ester.
Al final són 14 anys que portava ja el club. Jo crec que una mica m'he fet estimar, s'ha mostrat al final del partit. I són moltes emocions, i són saber que no tornaré a aquesta piscina després de 14 anys, que no tornaré a jugar amb les meves companyes, que han sigut, són les meves amigues, la meva família. I, evidentment, doncs, el perdre unes semifinals ha sigut un cúmul de tot.
si tot va bé, una Laura Esterca dijous serà protagonista aquí a l'Hotel Suís. A tot això, l'Estalpul femení ha baixat el taló de la temporada amb la setena Champions a les vitrines, però a nivell domèstic sense la Copa de la Reina i amb el permís de l'any de la pandèmia atorgada als despatxos al Mataró, amb la primera lliga perduda a l'aigua des del 2011 contra el Medi. El tècnic David Palma admet que ha estat una decepció perquè volien acomiadar les tres baixes amb aquest títol.
Teníem moltes ganes d'arribar a la final, de despedir a la Laura, a la Marxa i a la Sabri com es mereixen, jugant la final intentant assolir aquest títol, no? Que no podrà ser, però a veure, la valoració de la temporada jo crec que és positiva, no? Hem guanyat competicions internacionals molt, molt importants, vam arribar a aquesta final de Copa i ara hem relliscat al final, no? Ja et dic, toca a tot l'estaf i jo el primer analitzar una miqueta tot, com va anar i millorar de cara al futur.
Un futur, recordem, que tindrà cares noves, la llista d'altes que es preveuen, Rita Castelli, Laura Ars i Simone van der Kratz, les tres del Mataró. Acabem amb dos apunts ràpids. En squash, Iker Pajares ha signat uns quarts de final a l'Open de Manchester. En aquesta ronda, el sabadellenc va perdre per 3-1 davant del galès Joel Makin en 53 minuts. L'esquaixista local va guanyar la primera màniga contra el segon cap de sèrie del torneig, però va perdre per la via ràpida els tres següents. Prèviament, Pajares s'havia imposat a la ronda de vuitens contra el suís Yannick Guilelmi en 5 sets. El pròxim repte del jugador del tenis Sabadell serà el British Open, un torneig de categoria platí que arrenca aquest pròxim cap de setmana. I Marta Romance va completar ahir el 6è Gran Premi Ciutat d'Eibar. La del Massi Baixter va entrar al final en pujada de rate en 49a posició, a gairebé un quart d'hora de la guanyadora, la ciclista del Laboral Cotxà, Iurani Blanco. La prova era UPRO, la categoria més alta en què ha corregut enguany Romance. El seu equip a tot això estarà a partir d'aquest dimecres a la Volta a Andalusia, que constarà de 4 etapes, tot i que encara no s'ha anunciat el nom de les escollides. Insisteixo, si voleu més té carlequinada, avui tenim un tribuna preferent especial. Convidats esteu al pati de Ràdio Sabadell, al carrer Doctor Puig, número 18, per fer la cloenda a una temporada que no volíem que acabés així, però bé, per llepar-nos una miqueta les ferides i parlar del Sabadell que ens espera en aquest futur, malauradament, a segona federació. Però demà, a l'Hotel Suís, a la 1, aquí, una altra vegada a l'estudi de Ràdio Sabadell, parlarem, a més de tota l'última hora del Sabadell, de les opcions als despatxos que poden tenir encara el Natació Sabadell per ascendir a Lliga EVA després de ser tercers en el play-off. També una altra lluita per l'ascens, la del tenis taula, que van caure a primera ronda de les fases. Parlarem de la final de waterpolo que arrenca demà, de segona catalana i la suspensió del derbi a Can Uriac entre el Sabadell Nord i el Can Rull Rómulo Tonchoni, o del futbol sala Sabadell femení. Queda mig minut perquè siguin les dues, per tant, relleu al capdavant de l'estudi de Ràdio Sabadell, dels esports als informatius. Us quedeu amb el Notícies Migdia. Abraçada des del control de so de la Beatriz Aguilar. Que vagi molt bé. Adéu-siau, bon dilluns.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.